Molt bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
Barcelona no acollirà la propera edició de la Copa Amèrica, ho ha anunciat avui l'Ajuntament, que considera que la competició ja no pot aportar massa coses més a la ciutat, tot i fer un balanç positiu de l'esdeveniment. El tinent d'alcaldia, Jordi Valls, que diu que la competició ha reforçat la imatge internacional de la ciutat, ha accelerat inversions i ha desenvolupat el projecte d'economia blava, considera que ara la capital catalana té altres agendes d'esdeveniments internacionals.
Multiplicar noves edicions de cara al futur per intentar allargar aquest llegat o multiplicar no li veiem sentit. Una cosa, jo voldria deixar bastant clar aquests dos elements. Un esdeveniment únic pel 24, segon, un esdeveniment que ha tingut èxit, creiem sincerament que ha tingut èxit, i tercera, la desconnexió que s'ha produït amb els organitzadors de Copa Amèrica és una desconnexió amistosa.
De fet, l'equip guanyador, el New Zealand, tampoc era partidari de repetir, ja que considera que la seu de Barcelona se'ls havia quedat petita. És dimecres 23 d'octubre de 2024. Tenim més titulars. Blindar a perpetuïtat el parc públic d'habitatge, Sònia Kerr.
Aquesta és la proposta que ha llançat avui el Congrés Isabel Rodríguez, en ple debat sobre la situació del sector. La ministra, que considera un error que hagi expirat la protecció dels milions de pisos construïts en el passat, aplaudeix el pla de Salvador Illa de construir 50.000 habitatges socials.
Carles Puigdemont tornarà a ser el president de Junts.
Ell mateix ha estat l'encarregat de comunicar-ho quan només queden uns dies perquè arrenqui el Congrés del partit a Calella. Jordi Turull serà el secretari general i Laura Borràs passarà a presidir la fundació del partit.
Condonar el deute a les famílies afectades per un error.
En una compareixença al Parlament, la consellera de Drets Socials ha defensat explorar vies legals per deixar sense efecte les reclamacions de pagaments indeguts a beneficiaris de prestacions socials. Martínez Bravo xifra en uns 3.000 els casos amb un import mitjà a retornar de 7.800 euros.
Balanç positiu del primer any del túnel del Coll de l'Illa.
Aquest dimecres es compleix el primer aniversari de la inauguració d'una infraestructura que ha estat clau per millorar la mobilitat entre Lleida i Tarragona. La infraestructura ha permès reduir el trajecte en 15 minuts.
Comoció a Mataró per un doble accident mortal.
El conductor d'un patinet elèctric de 49 anys i un motorista de 58 van perdre la vida després de xocar la Nacional 2 quan el patinet va voler girar per creuar la via. Amb aquestes són 111 ja les víctimes mortals en accidents de trànsit des del gener en carreteres interurbanes.
En cultura, les fotografies de Pilar i Marí que arriben a l'Hospitalet.
En concret, a l'espai Tecla Sala, on fins al 30 de març de l'any vinent es podrà veure un recull de la seva àmplia trajectòria. La seva càmera ha estat testimoni de manifestacions, vagues, celebracions i moviments socials.
I en esport, Roger Sánchez, el Barça rep el Bayern de Munic a la Champions masculina de futbol.
Serà a les 9 a Montjuïc en el primer gran test de nivell per al conjunt blaugrana que busca el segon triomf europeu. El Barça no derrota el Bayern des de fa més de 9 anys. Ahir el Girona assolia la primera victòria de la Champions, 2-0 davant l'Slovan de Bratislava.
Previsió del temps, Luis Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, un temps més aviat tranquil ja a gran part de Catalunya. Sí que el matí ha començat amb núvols molt baixos, amb boires, també a la Catalunya central, les comarques de Ponent, així com a les valls del Pirineu, però a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. I tanmateix tenim alguns núvols més gruixuts a les Terres de l'Ebre, que han deixat fins i tot aquest matí algun ruixat. La tendència d'aquesta tarda és que l'ambient sigui molt suau, que la temperatura no variï respecte a ahir, fins i tot que pugi una mica, i encara aquesta tarda amb alguns núvols que seran més gruixuts a les muntanyes del prelitoral, sobretot al Tarragoní, així com al Prepirineu, amb algun xàfec, però ja força més aïllat que no pas els d'ahir, sobretot cauran a la banda del Solsonès, de la Noguera, de l'Alt Urgell, del Berguedà, o a cavall del Baix Camp, el Priorat i la Conca de Barberà. Ja diem temps suau, que continuarà el dijous també, amb boires al matí, amb molts casos a les fondalades. Us seguirem a la xarxa.
El control de so, Ivan López, passa en 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La nostra portada aquest dimecres, Barcelona, que no acollirà la propera edició de la Copa Amèrica, ho ha anunciat avui l'Ajuntament, que considera que la competició ja no pot aportar massa coses més a la ciutat, tot i fer un balanç positiu de l'esdeveniment. El consistori considera que la capital catalana té ara altres agendes d'esdeveniments internacionals. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Mai es va plantejar a l'Ajuntament de Barcelona repetir la Copa Amèrica de Vela més enllà del 2024. I ha insistit diverses vegades el quart tinent d'alcaldia, Jordi Valls, que considera que han aconseguit els seus objectius.
Nosaltres no volem fer una segona Copa Amèrica. Creiem que els objectius els hem assolit i que no té sentit fer-ne una altra. Ja és un tema de recursos públics privats. Entenem que no té sentit. que tenim altres objectius com a ciutat, el 25 i el 26, no?
Valls ha parlat de desconnexió amistosa amb l'organització de la Copa Amèrica. Sobre la possibilitat que la següent edició es faci a València, el consistori barceloní es posa a disposició d'aquesta i de qualsevol altra ciutat que en sigui futura seu. Valls considera legítim que l'equip organitzador busqui altres ciutats que ofereixin infraestructures diferents.
Jo entenc perfectament les decisions que pren a la Copa Amèrica, la C37. És a dir, la C37... Bé, perquè hem fet aquesta valoració conjunta amb una conversa cordial en què això ha estat un èxit, i ha estat un èxit per l'Ajuntament de Barcelona i per la Copa Amèrica, i vol intentar fer créixer el projecte Copa Amèrica tant com sigui possible. Està absolutament legitimat per fer-ho, i si ho vol fer créixer amb altres ciutats perquè creu que altres ciutats o altres infraestructures portuàries li faciliten la possibilitat de créixer des del punt de vista de competidors, doncs és molt legítim.
Valls defensa la despesa que han fet les administracions en la Copa Amèrica, inclosos els 10 milions d'euros que hi ha destinat l'Ajuntament.
Doncs des de l'oposició, els grups municipals d'Esquerra, Barcelona en Comú i Tries per Barcelona han reclamat a l'alcalde Collboni que doni a conèixer les xifres reals sobre l'impacte i la despesa de la Copa Amèrica.
De la seva banda, PP i Vox han lamentat que la prova no es torni a celebrar i critiquen l'actuació de l'alcalde i que hagi estat una oportunitat perduda.
I la plataforma No a la Copa Amèrica ha mostrat en un comunicat fa uns minuts la seva satisfacció per l'anunci.
Els seus responsables, que consideren que la competició no ha despertat cap interès i que ha suposat una enorme despesa pública, l'han acomiadat amb l'expressió "Bon vent i barca nova, Copa Amèrica fins mai més".
Barcelona, per tant, no tornarà a acollir almenys de moment la Copa Amèrica, un esdeveniment que els seus detractors havien criticat per elitista i per propiciar l'encariment de serveis com l'habitatge.
Un sector que avui torna a ser protagonista, ja que la ministra d'Habitatge ha comparegut al Congrés dels Diputats per explicar quines iniciatives està fent el govern espanyol per fer pisos públics i per abaratir els preus.
Isabel Rodríguez ha marcat com a prioritat del govern blindar el parc públic d'habitatge per no repetir, ha dit, els problemes del passat, Pere Sanz.
Rodríguez ha comparegut davant el Congrés dels Diputats i ha assegurat que a finals de l'actual legislatura es volen posar les bases per acabar de forma estructural, ha dit, amb el problema de l'habitatge. La ministra ha qualificat d'error que hagi expirat la protecció de pisos socials que es van construir i ara han passat al mercat lliure i ha advertit que apostar per més oferta de pisos no ha permès tampoc rebaixar el preu de l'habitatge.
Es necesario blindar el parque de vivienda, los suelos públicos y los esfuerzos que estamos haciendo para que sirvan al interés general para siempre. Base para un gran acuerdo. Porque si reconocemos lo que no funcionó, podremos evitar otros errores hoy. Porque otros, en otras épocas, con objetivos distintos y quizás no tan loables, en aquella burbuja inmobiliaria, pudimos comprobar otros aprendizajes. Por ejemplo, que más oferta no hizo bajar los precios.
La ministra, que ha demanat la complicitat de les comunitats autònomes i ha posat com a exemple de bona política en aquesta matèria el govern català, ha apostat per la mobilització de sòl públic i ha anunciat una ofensiva legal per limitar el preu dels lloguers. La compareixença sol·licitada per Esquerra, Bildu i BNG amb el suport del PP i Sumar arriba després de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge.
Doncs en la seva intervenció, la diputada d'Esquerra, Pilar Vallugera, ha advertit al Congrés a la ministra que rebutjaran qualsevol ofensiva legislativa que envaeixi competències autonòmiques.
No m'amenaci dient a mi i a la resta de companys que pertanyen a forces independentistes o sobiranistes que llegaran fins al final amb su capacitat normativa, perquè per poc que pugui ja li dic ara que no ho faran.
I l'Observatori Metropolità de l'Habitatge considera que la futura regulació del lloguer de temporada no solucionarà la falta de vivenda.
La seva presidenta, Carme Trilla, considera que la mesura evitarà fer un mal ús de la llei, però insisteix que per encarar globalment el problema calen passos més immediats. Són declaracions a la xarxa.
Aquesta és la gran solució, no. Aquesta és una mida per evitar que passi el que ha començat a passar. Però la mida d'incrementar el volum de lloguer ens ha de passar perquè per totes les altres fórmules que hem dit, sobretot adquisició per part de l'administració i d'entitats socials d'edificis que estan buits o d'habitatges que estan buits per destinar-los al lloguer social, convenis i acords amb els propietaris privats que tenen habitatges que a la millor no els estan llogant perquè els destinin al lloguer social.
Trilla, que també diu que té l'absolut convenciment que ara sí, l'habitatge és un tema prioritari que preocupa a totes les administracions.
5 minuts i arribem a un quart de 3 i Vilanova i la Geltrú s'assumen als projectes d'habitatge cooperatiu, un model creixent a Catalunya que busca fer front a la crisi residencial.
La iniciativa tot just comença a caminar i estan converses amb l'Ajuntament per tal de poder fer ús d'un terreny municipal.
Més detalls, Canal Blau FM, Mita Cases.
La cooperativa L'Espigall neix a Vilanova i la Geltrú per tirar endavant una proposta d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. La voluntat és donar resposta a unes 25 unitats familiars i fer-ho a un preu assequible i, sobretot, fer visible aquesta alternativa d'habitatge i d'economia social. També a Vilanova i la Geltrú, la capital del Garraf, una comarca molt tensionada pel que fa als preus de l'habitatge. Ho explica Àngel Hernández, de l'Espigall Cooperativa d'Habitatge.
Cada unitat familiar tindrà el seu propi pis, el seu propi espai, que normalment són pisos una mica més petits de lo normal perquè cedim espai a altres espais que seran comunitaris, com pot ser una bugaderia, un espai de coworking, una sala polivalent, que de fet és un projecte que nosaltres dissenyarem.
El projecte d'aquesta primera cooperativa d'habitatge a Vilanova i la Geltrú es presentarà públicament aquest mateix diumenge, mentre s'està pendent de tancar un acord amb un solar municipal que seria l'impuls necessari a aquest projecte d'habitatge accessible i comunitari.
Doncs encara parlant d'habitatge, la Federació de Municipis de Catalunya reclama al president Salvador Illa la simplificació dels tràmits per impulsar pisos socials. Aquesta petició l'ha traslladat l'Associació Municipalista en la trobada que m'han tingut aquest matí amb el president català. Allà hi era la nostra companya Mont Carvajal. Mont, bon dia.
Bon dia. La Federació de Municipis de Catalunya s'ha reunit amb el president Salvador Illa per parlar de les necessitats del món local. El president de la Federació i alcalde de Mataró, David Bote, ha explicat que els ajuntaments volen col·laborar amb el govern a solucionar problemàtiques de país, com ara, per exemple, la sequera. Segons Bote, es tracta d'enfortir entre tots els serveis socials.
La voluntat del món municipal d'exercir el seu lideratge i també doncs, de contribuir des d'un enfoc institucional i col·laboratiu a les grans transformacions que planteja i que necessita Catalunya per continuar garantint la prestació de serveis públics als veïns i les veïnes independentment de la seva situació tant geogràfica com social.
Bote ha explicat que també demanen al govern la simplificació de la burocràcia per construir pisos socials un cop hagin abocat a la borsa comuna doncs, el sòl disponible a cada municipi. Aquesta tarda el president Illa reunirà també amb l'Associació Catalana de Municipis.
La xarxa de comunicació local. A Endesa millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia-t'hi ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides. Com la Laura, que està embarassada. O en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La Meva Salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Notícies en xarxa.
Més coses, 2:15, crònica política. Carles Puigdemont tornarà a ser el president de Junts.
Ell mateix ha estat l'encarregat de comunicar-ho quan queden només uns dies perquè arrenqui el congrés del partit a Calella. Jordi Turull serà el secretari general i Laura Borràs passarà a presidir la fundació del partit.
I de la crònica internacional, un dia més pendents de la guerra al Pròxim Orient i de les seves conseqüències, el govern d'Israel assegura que ha matat el nou líder de Hezbollah a Beirut.
Mentrestant, les sirenes antiaèries han tornat a sonar a les ciutats de Tel Aviv i Haifa després del llançament de coets des del Líban.
En aquest context, algunes entitats han convocat avui una concentració davant la Fira de Gran Via a l'Hospitalet per protestar per la presència d'empreses israelianes al saló sobre el sector de l'aviació que ha començat avui. Ana Ruiz, bon dia.
Hola, Jordi. Els manifestants han rebutjat la presència de les empreses israelianes en aquesta fira sobre aviació que aplega 10.000 participants a Barcelona i han fet una crida per boicotejar Israel a qualsevol esdeveniment internacional nacional per la guerra a Palestina. Escolteu una de les portaveus dels concentrats.
El que estem fent és protestant aquest tipus de congressos que se celebra avui aquí a la fira, perquè és un congrés que el que fa és 1, contribuir a la turistització de la nostra ciutat. Està previst que tinguin 10.000 visitants a una ciutat ja molt gentrificada, on estem vivint en condicions molt dures. 2, perquè és una fira que promou l'ecocidi. Recordem que és una fira d'aviació, que ara mateix és una de les indústries més contaminants del món, responsable del 6% dels gasos d'emissions de diòxid de carboni. I 3, perquè hi ha la presència d'empreses militars, 3 d'elles que són israelianes i d'altres internacionals que s'estan lucrant del genocidi contra el poble palestí.
A més dels 10.000 participants, la Fira sobre Aviació Civil aplega des d'avui a Barcelona més de 450 proveïdors, experts de la indústria i representants de les companyies d'aerolínies.
En punt 1:15 i als Estats Units, una persona mor i desenes estan hospitalitzades per un brot del bacteri E. coli vinculat a hamburgueses de McDonald's.
Un brot que ha obligat el govern a declarar una alerta sanitària a tot el país.
Titulars, el govern estudia vies legals per deixar sense efecte les reclamacions de pagaments indeguts de prestacions socials fetes fins ara. Seria una mesura excepcional que de moment afectaria 2.800 casos a qui se'ls reclama una mitjana de 7.700 euros. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha explicat en una compareixença al Parlament de Catalunya que s'han enviat 12.500 cartes de sospita de pagaments indeguts de prestacions socials i de moment s'han confirmat 2.800 casos a qui s'ha fet la reclamació en ferm. La consellera ha explicat que estan explorant vies legals per amnistiar les famílies afectades.
Estem estudiant, com bé deia, vies legislatives per intentar deixar sense efectes els pagaments indeguts que s'han notificat fins ara. És una mesura excepcional, però creiem que és necessària. Perquè reclamar aquests indeguts a aquests col·lectius compromet el principal objectiu de la prestació i la raó d'ésser d'aquesta prestació, que és lluitar contra l'exclusió i la vulnerabilitat.
Martínez Bravo ha detallat que la meitat dels pagaments indeguts són a causa de solapaments entre la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital. Acusa el mal disseny de la gestió de la prestació de la renda garantida i proposa una reforma perquè no segueixi passant.
13 minuts, arribem a 2:15. Balanç positiu del primer any del túnel de Coll de l'Illa.
Aquest dimecres es compleix el primer aniversari de la inauguració d'una infraestructura que ha estat clau per millorar la mobilitat entre Lleida i Tarragona, reduint el trajecte en 15 minuts.
Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
L'obertura del túnel del Coll de l'Illa ara fa un any va ser una fita memorable i tossudament reivindicada per les alcaldies de Montblanc i de Valls durant molts anys. Les obres van suposar una inversió total de 140 milions d'euros. Aquest nou tram de la 27 s'ha convertit en una connexió més ràpida i segura amb el Camp de Tarragona, reduint en 15 minuts el trajecte entre Lleida i Tarragona. Oriol Pellissó, alcalde de Montblanc.
Pel que fa a l'obra, doncs, des de Montblanc, evidentment, i des de la comarca, doncs, creiem que és positiu. De fet, un any després, no? Doncs es nota inputs positius, no negatius, no marxant ningú de Montblanc. Creiem que hi ha ganes de viure a Montblanc i, de fet, amb tot el que ens està passant, doncs, creiem que és un bon moment i, per tant, doncs, aquesta connexió que està inacabada i que per això el dia 14 de novembre, doncs, aniré a Madrid a desplaçar-me per trobar-me amb el director general de carreteres de l'Estat per exigir i buscar celeritat en la connexió de l'A27 amb l'AP2.
El tram que resta per fer és només d'un quilòmetre i mig i encara no hi ha data definida de quan es realitzarà.
I encara en parlant de mobilitat, dues persones han mort en un doble accident mortal. Ahir la nit a la Nacional 2 a Mataró, el conductor d'un patinet elèctric i un motorista van perdre la vida després de xocar en aquesta carretera quan el patinet va voler girar per creuar la via.
I amb aquestes són ja 111 les víctimes mortals en accidents de trànsit des del gener en carreteres interurbanes. El Servei Català del Trànsit recorda que els patinets elèctrics tenen prohibida la circulació a les vies interurbanes i que aquesta setmana està coordinant una campanya de controls policials centrada justament en això, en patinets elèctrics i ciclistes.
I recollim ara d'altres notícies que ens deixa aquest dimecres. En què la Cambra de Comerç de Barcelona ha revisat a l'alça les seves previsions de creixement per enguany a Catalunya fins al 3% del producte interior brut.
L'entitat preveu que aquesta xifra s'assoleixi gràcies al major dinamisme del turisme i del consum privat i també la reducció dels tipus d'interès.
David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'estudi de la Cambra modifica mig punt a l'alça la seva anterior previsió. També fixa un creixement del 2,4% per a l'any vinent. Així, la catalana seria una de les economies més punteres de la zona euro, gràcies al consum privat, les exportacions i el turisme, i la recuperació de la inversió per la millora dels tipus d'interès i els fons Next Generation. Però el president de l'entitat, Josep Santacreu, adverteix que per mantenir aquest ritme cal millorar la productivitat, que ara sosté en l'increment de l'ocupació.
Això es farà que els salaris reals millorin i amb ells també la capacitat de consum. És a dir, hem de pensar també en invertir més, és important invertir, sense inversió a la llarga és difícil millorar la productivitat, i això ho hem de fer pensant en les millores en el capital humà i en el tecnològic.
En aquest sentit, la cambra demana menys càrregues burocràtiques i incertesa jurídica. Per cert, que Josep Santacreu també s'ha pronunciat sobre la possibilitat que es faci permanent l'impost sobre l'energia. El seu parer afectarà la capacitat inversora d'un sector clau per a l'economia.
I els dos socis de govern de Mataró, el PSC i en Comú Podem, han signat amb el grup de Junts un acord per aprovar els comptes municipals de l'any vinent. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
L'alcalde David Bote ha agraït el compromís de Junts, que es manté a l'oposició, per tirar endavant els números de l'any que ve.
Avui podem signar novament un nou pas en l'acord amb Junts, que permet fer possible aquesta cartera de serveis, aquesta voluntat, i que incorpora la seva visió, les seves preocupacions.
Entre les noves demandes que Junts ha aconseguit que s'incorporin al pressupost, hi ha un pla d'inversions de gairebé 2 milions d'euros per a millorar l'espai públic i els equipaments. Unes actuacions que han d'arribar a tots els barris de la ciutat i que posen l'accent en la reforma del Palau d'Esports Josep Mora, on es destinen 500.000 euros. Un altre dels compromisos que la formació ha arrencat del govern és disposar d'un estudi de viabilitat perquè la capital del Maresme disposi d'una estació d'autobusos i la posada en marxa d'un cos d'inspectors municipals que serveixi per alliberar la policia local d'aquestes tasques més administratives.
I l'Ajuntament de Barcelona està enllestint la climatització de 24 escoles i preveu posar en marxa els nous equips aquest mes. Es tracta d'equips d'aerotèrmia que produeixen fred i calor i plaques fotovoltaiques.
Els treballs d'aquesta primera tongada han suposat una inversió de més de 14 milions d'euros i s'ha finançat amb els diners recaptats per la taxa turística. Lluís Rabell és regidor d'Educació.
La idea de la taxa turística no és la idea de la recaptació com si gratéssim la butxaca a gent que passa per aquí. La idea és que Barcelona és una ciutat oberta i entenem i volem que la gent que ens visita, com la gent que els rebem, entenguin que es tracten de ciutadans de Barcelona, ciutadans temporals de Barcelona, però que com a tals ciutadans contribueixen a l'esforç i al manteniment d'aquesta ciutat.
Per la cultura i pel Centre Cultural Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat acull des d'avui l'exposició Memòria viscuda de la fotoperiodista Pilar Aymerich.
Una mostra que es podrà veure fins al març.
Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
Es tracta de la primera gran retrospectiva organitzada sobre la figura d'Aymerich, que va iniciar la seva trajectòria a finals dels anys 60. La seva càmera ha estat testimoni de manifestacions, vagues, celebracions i moviments socials, sempre des d'una perspectiva social, humanista i feminista. La mateixa Pilar Aymerich ha recordat avui l'arribada del color a la fotografia.
A moltes revistes no hi havia el color, només hi havia blanc i negre. Al final, cap als anys 85 o així, hi havia blanc i negre a dintre i llavors la portada en color. Llavors això t'obligava a portar dues càmeres penjades i que acabes amb el coll fet una...
La mostra, produïda conjuntament amb el Círculo de Belles Artes de Madrid, aplega més de 150 fotografies, una pel·lícula, un documental i material d'arxiu que abasten tota la seva carrera professional.
Aquest dimecres també arrenca una nova edició de l'Inèdit. Nova edició del Festival de Documentals Musicals que presentarà 60 propostes i que començarà estrenant un treball sobre Bad Kial.
L'estrena mundial de La joia, la crònica de la vertiginosa ascens a la icònica generacional de la cantant catalana donarà el tret de sortida a 11 dies de cinema i música amb una de les programacions més potents dels 22 anys d'història d'un dels certaments més importants del gènere arreu del món.
Doncs en Batguia l'arriba amb els esports. I amb els esports, Roger Sánchez. Roger, bon dia.
Bon dia. El Barça rep el Bayern de Múnic a les 9 en el partit de la tercera jornada de la Champions masculina de futbol. És el primer gran repte per al Barça de Hansi Flick, que buscarà el segon triomf europeu. El Barça no derrota el Bayern des del 2015. L'entrenador blaugrana no vol mirar precedents a l'hora d'afrontar el duel d'aquesta nit.
Sí, el passat no compta, sinó que compta
das hier und das heute.
El present, l'ara.
Was in der Vergangenheit passiert ist,
el que va passar al passat, amb això no influeix. Nosaltres podem influir només el que passarà demà. I volem estar ben preparats per demà
i el màxim rendiment possible. I volem mirar de guanyar el Bayern de Múnic, òbviament.
Per al partit es baixa Eric García amb molèsties musculars i el gran dubte saber qui acompanyarà Marc Casado i Pedri al mig del camp. A la Champions ahir es vivia un dia històric per al Girona, que sumava la primera victòria a la competició 2-0 davant l'Slovan Bratislava amb gols de Miguel i Juanpe. L'entrenador Michel Sánchez destacava noms concrets després d'un bon partit de l'equip.
Orgulloso de estos jugadores, que el partido de muchos de ellos después de jugar hace dos días es increíble. El partido que ha hecho hoy Arnau y Miguel Gutiérrez, yo creo que nos han sostenido ellos dos en muchos momentos del partido, ellos dos. Merece la pena reconocer el trabajo que hacen. Increíble el partido que han hecho hoy.
Els gironins amb 3 punts són ara en places d'accés als 16ens de final quan encara queden 5 jornades de lligueta. En bàsquet a l'Eurocup femenina, l'Espart Girona visita a partir de les 6 la pista del PEC hongarès en partit de la tercera jornada. Les gironines lideren el grup L amb 2 victòries en 2 jornades. Girona FM, Pau Illafañe.
Un partit que s'espera molt físic, intens, davant d'un PECs que a la seva pista acostuma a concedir ben poc i que compta amb una vella coneguda de l'Uni, Júlia Resingerova, fitxada aquesta temporada per aportar poder a la pintura. I aquí és on pot tenir problemes l'Uni, que si ja té manca de jugadores interiors a l'espera de Natasha Mack o el recanvi, Roberto Íñiguez té l'afegit avui de no poder disposar de Carolina Guerrero amb un esguins. El tècnic que deia que l'equip s'ha de sobreposar a les adversitats.
Tenemos el orgullo de afrontar los retos y de saber que, como tenemos contratiempos, hay que superarlos y hay que mejorar. Muy orgulloso de ellas, pero también sé partido a partido hay un desgaste, ¿no? Y bueno, es muy difícil muchas veces tener a las jugadoras siempre en ese punto de competir y tal, pero bueno.
Una victòria avui a terres hongareses suposaria un cop sobre la taula per part de l'Uni, i és que entre les gironines, el Campobasso i el PEC es jugaran els dos primers llocs del grup.
A l'Eurocup masculina, la penya perdia la pista del Besiktas, quarta derrota consecutiva per als verdinegres, i aquesta matinada ha arrencat l'NBA i a la propera matinada debutarà els Brooklyn Nets amb l'entrenador català, el badaloní Jordi Fernández, primer entrenador català de la lliga més mediàtica del món. Abans del debut, Fernández deixava clar el seu record dels orígens.
Un honor, perquè poder representar el bàsquet català significa molt per mi, és el bàsquet que em va, en el qual em vaig formar, primer com a jugador, després com a entrenador, i com dius tu, aprenent de grandíssims entrenadors, no? I jo crec que això m'enorgulleix inclús més.
Els Brooklyn Nets, entrenats per Jordi Fernández, debuten a 2:45 de la matinada, hora d'aquí, òbviament, a la pista dels Atlanta Hawks.
Doncs gràcies, Roger, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem en punt a 3:45 de la tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
To someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke.
I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days All our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days to show for it now and I know it ain't pretty when the fire burns out calling me when I'm drunk remind me of what I've done and I know it ain't pretty when you're trying to move on.
reminiscing on those past days. I thought you didn't know my last name, but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are. And the...
Molt bon dia, són 2:15.
Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
Barcelona no acollirà la propera edició de la Copa Amèrica, ho ha anunciat avui l'Ajuntament, que considera que la competició ja no pot aportar massa coses més a la ciutat, tot i fer un balanç positiu de l'esdeveniment. El tinent d'alcaldia, Jordi Valls, que diu que la competició ha reforçat la imatge internacional de la capital catalana, ha accelerat inversions i ha desenvolupat el projecte d'economia blava, considera que ara la capital catalana té altres agendes d'esdeveniments internacionals.
Multiplicar noves edicions de cara al futur per intentar allargar aquest llegat o multiplicar no li veiem sentit. Una cosa, jo voldria deixar bastant clar aquests dos elements. Un esdeveniment únic pel 24, segon, un esdeveniment que ha tingut èxit, creiem sincerament que ha tingut èxit, i tercera, la desconnexió que s'ha produït amb els organitzadors de Copa Amèrica és una desconnexió amistosa.
L'equip guanyador, de fet, el New Zealand, tampoc era partidari de repetir, ja que considera que la seu de Barcelona se'ls havia quedat petita. És dimecres 23 d'octubre de 2024. Tenim més titulars. Blindar a perpetuïtat el parc públic d'habitatge, Sònia Kerr.
Aquesta és la proposta que ha llançat avui al Congrés Isabel Rodríguez en ple debat sobre la situació del sector. La ministra, que considera un error que hagi expirat la protecció dels milions de pisos construïts en el passat, aplaudeix ara el pla de Salvador Illa de construir 50.000 habitatges socials.
Carles Puigdemont tornarà a ser el president de Junts.
Ell mateix ha estat l'encarregat de comunicar-ho quan només queden uns dies perquè arrenqui el congrés del partit a Calella. Jordi Turull serà el secretari general i Laura Borràs passarà a presidir la fundació del partit.
Condonar el deute a les famílies afectades per un error.
En una compareixença al Parlament, la consellera de Drets Socials ha defensat explorar vies legals per deixar sense efecte les reclamacions de pagaments indeguts a beneficiaris de prestacions socials. Martínez Bravo xifra en uns 3.000 els casos amb un import mitjà retornat tornar de 7.800 euros.
Balanç positiu del primer any del túnel de Coll de l'Illa.
Avui es compleix el primer aniversari de l'estrena d'una via que ha millorat la mobilitat entre Lleida i Tarragona, reduint el trajecte en 15 minuts.
En cultura, les fotografies de Pilar i Marí que arriben a l'Hospitalet.
En concret, a l'espai Tecla Sala, on fins al 30 de març de l'any vinent es podrà veure un recull de la seva àmplia trajectòria. La seva càmera ha estat testimoni de manifestacions, vagues, celebracions i moviments socials.
En esports, Roger Sánchez del Barça rep el Bayern de Munic a la Champions masculina de futbol.
A les 9 a Montjuïc, en el primer gran test de nivell per al conjunt blaugrana que busca el seu segon triomf europeu. El Barça no derrota el Bayern des de fa més de 9 anys. Ahir el Girona assolia la primera victòria a la Champions 2-0 davant l'Slovan de Bratislava.
Previsió del temps, Luis Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, un temps més aviat tranquil ja a gran part de Catalunya. Sí que el matí ha començat amb núvols molt baixos, amb boires també a la Catalunya central, les comarques de Ponent, així com a les valls del Pirineu, però a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant i tanmateix tenim alguns núvols més gruixuts a les Terres de l'Ebre, que han deixat fins i tot aquest matí algun ruixat. La tendència d'aquesta tarda és que l'ambient sigui molt suau, que la temperatura no variï respecte a ahir, fins i tot que pugi una mica, i encara aquesta tarda amb alguns núvols que seran més gruixuts a les muntanyes del prelitoral, sobretot al Tarragoní, així com al Prepirineu, amb algun xàfec, però ja força més aïllat que no pas els d'ahir. Sobretot cauran a la banda del Solsonès, de la Noguera, de l'Alt Urgell, del Berguedà, o a cavall del Baix Camp, el Priorat i la Conca de Barberà. Ja diem temps suau, que et continuarà el dijous també, amb boires al matí, en molts casos a les fondalades. Us seguirem a la xarxa.
El control de so, Ivan López, passen 3 minuts i mig de 2:15.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La nostra portada aquest dimecres, Barcelona, que no acollirà la propera edició de la Copa Amèrica, ho ha anunciat avui l'Ajuntament, que considera que la competició ja no pot aportar massa coses més a la ciutat, tot i fer un balanç positiu de l'esdeveniment. El consistori considera que la capital catalana té ara altres agendes d'esdeveniments. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Mai es va plantejar a l'Ajuntament de Barcelona repetir la Copa Amèrica de Vela més enllà del 2024. I ha insistit diverses vegades el quart tinent d'alcaldia, Jordi Valls, que considera que han aconseguit els seus objectius.
Nosaltres no volem fer una segona Copa Amèrica. Creiem que els objectius els hem assolit i que no té sentit fer-ne una altra. Ja no és un tema de recursos públics privats. Entenem que no té sentit, que tenim altres objectius com a ciutat, el 25 i el 26, no?
Valls ha parlat de desconnexió amistosa amb l'organització de la Copa Amèrica. Sobre la possibilitat que la següent edició es faci a València, el consistori barceloní es posa a disposició d'aquesta i de qualsevol altra ciutat que en sigui futura seu. Valls considera legítim que l'equip organitzador busqui altres ciutats que ofereixin infraestructures diferents.
Jo entenc perfectament les decisions que pren a la Copa Amèrica, la C37. Si la C37... Bé, perquè hem fet aquesta valoració conjunta amb una conversa cordial en què això ha estat un èxit, i ha estat un èxit per l'Ajuntament de Barcelona i per la Copa Amèrica, i vol intentar fer créixer el projecte Copa Amèrica tant com sigui possible. Està absolutament legitimat per fer-ho, i si ho vol fer créixer en altres ciutats perquè creu que altres ciutats o altres infraestructures portuàries li faciliten la possibilitat de créixer des del punt de vista de competidors, doncs és molt legítim.
Valls defensa la despesa que han fet les administracions en la Copa Amèrica, inclosos els 10 milions d'euros que hi ha destinat l'Ajuntament.
Doncs des de l'oposició, els grups municipals d'Esquerra, Barcelona en Comú i Tries per Barcelona ja han reaccionat, han reclamat a l'alcalde Collboni que doni a conèixer les xifres reals sobre l'impacte i la despesa de la Copa Amèrica.
I de la seva banda, PP i Vox han lamentat que la prova no es torni a celebrar, critiquen l'actuació de l'alcalde i que hagi estat una oportunitat perduda.
I la plataforma No a la Copa Amèrica ha mostrat en un comunicat fa uns minuts la seva satisfacció per denúncia.
Els seus responsables, que consideren que la competició no ha despertat cap interès i ha suposat una enorme despesa pública, l'han acomiadat amb l'expressió "Bon vent i barca nova, Copa Amèrica, fins mai més".
Doncs Barcelona, per tant, no tornarà a acollir, almenys de moment, la Copa Amèrica, un esdeveniment que els seus detractors havien criticat per elitista i per propiciar l'encariment de serveis com l'habitatge.
Un sector que precisament avui torna a ser protagonista, ja que la ministra del Ram ha comparegut al Congrés dels Diputats per explicar quines iniciatives està fent el govern espanyol per fer pisos públics i aparatir els preus.
Doncs Isabel Rodríguez ha marcat com a prioritat del govern en blindar el parc públic d'habitatge a perpetuïtat per no repetir, ha dit, els problemes del passat. Pere Sanz.
Rodríguez ha comparegut davant el Congrés dels Diputats i ha assegurat que a finals de l'actual legislatura es volen posar les bases per acabar de forma estructural, ha dit, amb el problema de l'habitatge. La ministra ha qualificat d'error que hagi expirat la protecció de pisos socials que es van construir i ara han passat al mercat lliure i ha advertit que apostar per més oferta de pisos no ha permès tampoc rebaixar el preu de l'habitatge.
Es necesario blindar el parque de vivienda, los suelos públicos y los esfuerzos que estamos haciendo para que sirvan al interés general para siempre. Base para un gran acuerdo. Porque si reconocemos lo que no funcionó, podremos evitar otros errores hoy. Porque otros, en otras épocas, con objetivos distintos y quizás no tan loables, en aquella burbuja inmobiliaria, pudimos comprobar otros aprendizajes. Por ejemplo, que más oferta no hizo bajar los precios.
La ministra, que ha demanat la complicitat de les comunitats autònomes i ha posat com a exemple de bona política en aquesta matèria el govern català, ha apostat per la mobilització de sòl públic i ha anunciat una ofensiva legal per limitar el preu dels lloguers. La compareixença sol·licitada per Esquerra, Bildu i BNG amb el suport del PP i Sumar arriba després de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge.
Doncs en la seva intervenció també al Congrés, la diputada d'Esquerra, Pilar Bayugera, ha advertit a la ministra que rebutjaran qualsevol ofensiva legislativa que envaeixi competències autonòmiques.
No m'amenaci dient a mi i a la resta de companys que pertanyen a forces independentistes o sobiranistes que llegaran fins al final amb su capacitat normativa, perquè per poc que pugui ja li dic ara que no ho faran.
I encara parlant d'habitatge, la Federació de Municipis de Catalunya ha reclamat al president de la Generalitat agilitat i la simplificació de tràmits per impulsar pisos socials i ha ofert la seva col·laboració per fer-ho possible. Aquesta petició l'ha traslladat l'Associació Municipalista en la trobada que ha mantingut aquest matí amb el president Salvador Illa. Montcarvajal, bon dia.
Bon dia. Al sortir de la reunió, el president de la Federació i alcalde de Mataró, David Bote, ha explicat que, a més d'identificar solars edificables, els ajuntaments poden contribuir a agilitzar els tràmits per construir-hi, i ha afegit que ho faran mitjançant un grup de treball ja constituït amb el Departament de Territori.
No només serà el propi departament qui facilitarà, doncs, algunes propostes que poden incorporar-se a l'àmbit legislatiu, sinó que també, des de les coneixences de l'àmbit de la concessió de llicències i de la gestió municipal, doncs, que quins aspectes pensem que es poden modificar per fer més àgil.
Bote ha assegurat que la voluntat del món local és contribuir a la millora dels serveis públics. Aquesta tarda Illa es reunirà amb l'altra entitat municipalista, l'Associació Catalana de Municipis.
I un estudi de la Diputació de Barcelona fonamenta la viabilitat de construir 48 habitatges assequibles en terrenys municipals a Olèrdola, Canal 20 Olèrdola, Raimon de Cara.
La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament d'Olèrdola un estudi que avalua i fonamenta la provisió d'habitatge assequible mitjançant la generació de nou parc residencial en terrenys municipals de la Plana de Moja. L'estudi analitza el desenvolupament d'una promoció de 48 habitatges distribuïts en 4 nuclis d'escala amb els respectius ascensors, cadascun de 4 habitatges. Ara l'Ajuntament s'ha fixat el repte de buscar suport de la Generalitat per fer possible aquesta promoció d'habitatge social. Fina Mascaró és l'alcaldessa d'Olèrdola.
Nosaltres hem fet uns bons deures, que és fins i tot veure quin seria la viabilitat del projecte, quan s'hauria d'invertir, en quins terminis, com són 47 habitatges més o menys d'uns 80 metres quadrats. És a dir, jo penso que, home, no se'ns pot demanar en 15 mesos més feina i tenir aquest projecte.
Mascaró també ha anunciat que l'Ajuntament d'Olèrdola igualment estava treballant en una altra acció d'accés a habitatge d'unes dimensions més reduïdes al poble de Sant Pere Molanta.
La xarxa de comunicació local.
Mare, no vull anar al col·le.
Papa, em fa mal el cap.
M'ho puc deixar? No tinc gana.
L'assetjament escolar és un tipus de violència que deixa senyals. Per això, cal identificar-los a temps per aturar-lo. Perquè una escola segura és també una escola sense assetjament. Busca els senyals. Atura l'assetjament. assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
Vibra. Descobreix. Transforma't. Gaudeix del millor teatre per a joves. Som Rebels. Festival de Teatre Jove, del 8 al 23 de novembre a Barcelona, Canovelles, Cardedeu, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell i Viladecans. Un festival creat per i per a joves amb temàtiques que aborden la salut mental, el feminisme, els drets del col·lectiu LGTBIQ+, o la crítica social. No renunciem mai al nostre esperit transgressor i innovador. I tu, ets Rebels? Ens acompanyes? Trobaràs tota la informació al web rebels.cat.
Notícies en xarxa.
3 minuts i ara arribem a 3 quarts de 3. Crònica política. Carles Puigdemont tornarà a ser el president de Junts.
Ell mateix ha estat l'encarregat de comunicar-ho quan queden només uns dies perquè arrenqui el congrés del partit a Calella. Jordi Turull serà el secretari general i Laura Borràs passarà a presidir la fundació del partit.
I us ho dèiem en titulars. El govern estudia vies legals per deixar sense efecte les reclamacions de pagaments indeguts de prestacions socials fetes fins ara. Seria una mesura excepcional que de moment afectaria 2.800 casos. Aquí se'ls reclama una mitjana de 7.700 euros. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha explicat en una compareixença al Parlament de Catalunya que s'han enviat 12.500 cartes de sospita de pagaments indeguts de prestacions socials i de moment s'han confirmat 2.800 casos a qui s'ha fet la reclamació en ferm. La consellera ha explicat que estan explorant vies legals per amnistiar les famílies afectades.
Estem estudiant, com bé deia, vies legislatives per intentar deixar sense efectes els pagaments indeguts que s'han notificat fins ara. És una mesura excepcional, però creiem que és necessària. Perquè reclamar aquests indeguts a aquests col·lectius compromet el principal objectiu de la prestació i la raó d'ésser d'aquesta prestació, que és lluitar contra l'exclusió i la vulnerabilitat.
Martínez Bravo ha detallat que la meitat dels pagaments indeguts són a causa de solapaments entre la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital. Acusa el mal disseny de la gestió de la prestació de la renda garantida i proposa una reforma perquè no segueixi passant.
Més coses al recinte Firal de Montjuïc acull avui i demà la 7a edició del Saló de l'Ocupació, també del BIZ Barcelona, amb l'objectiu d'oferir orientació professional, dotar d'eines per a la millora en la recerca de feina i identificar els sectors i els perfils amb més demanda. Un saló on participen 40 empreses que volen captar nou talent.
Amb aquest... En total i durant dos dies s'hi han previst més de 140 activitats entre tallers, conferències i assessorament personalitzat. La seva directora, Laura Pararols, ha parlat a la xarxa sobre les aplicacions de la intel·ligència artificial que s'han implementat en aquesta edició.
Ajudem doncs, els candidats a preparar-se per afrontar doncs, processos de selecció i entre ells doncs, hi ha un espai on a través de la intel·ligència artificial doncs, ensenyem de com abordar aquests processos amb l'ajuda de la intel·ligència artificial a través d'unes doncs, ulleres de realitat virtual.
Doncs justament parlant d'intel·ligència artificial, la Diputació de Barcelona ha organitzat avui la segona jornada de comunicació municipal que s'ha dedicat de manera monogràfica a reflexionar, debatre i aprendre sobre què és i com es pot utilitzar de la millor manera possible aquesta eina. Marc Pijoan, bon dia.
Bon dia, Jordi. A l'espai Francesca Bonmeson de Barcelona s'han reunit persones de l'àmbit de la comunicació local, així com diferents responsables d'administracions municipals, tots amb l'objectiu de comprovar el potencial de millorar la qualitat i l'eficiència de la comunicació als municipis gràcies a la intel·ligència artificial. Pere Vila és director d'Estratègia Tecnològica i Innovació Digital de Ràdio Televisió Espanyola.
En àmbit de redacció, en àmbit d'anàlisis, en àmbit d'imatges, de gestió de les mateixes empreses... Jo crec que la reflexió hauria de ser pensar com ens ha ajudat a la comunicació local i en altres àmbits o poder disposar de PC o poder disposar de smartphone. Doncs hem de pensar que la intel·ligència artificial és una eina més que la podem emprar per un munt de coses.
Durant la jornada també s'ha posat sobre la taula el vessant ètic de privacitat i transparència d'una nova eina que ha de servir per oferir un servei públic a la ciutadania des dels ens locals.
En punt 3:15, balanç positiu del primer any del túnel de Coll de l'Illa.
Avui es compleix el primer aniversari de l'estrena d'una via que ha millorat la mobilitat entre Lleida i Tarragona, reduint el trajecte en 15 minuts.
És una crònica de Gemma Bufies des de Ràdio Montblanc.
L'obertura del túnel del Coll de l'Illa ara fa un any va ser una fita memorable i tossudament reivindicada per les alcaldies de Montblanc i de Valls durant molts anys. Les obres van suposar una inversió total de 140 milions d'euros. Aquest nou tram de la 27 s'ha convertit en una connexió més ràpida i segura amb el Camp de Tarragona, reduint en 15 minuts el trajecte entre Lleida i Tarragona. Oriol Pellissó, alcalde de Montblanc.
El que fa a l'obra doncs, des de Montblanc evidentment, i des de la comarca doncs, creiem que és positiu. De fet, un any després no? Doncs es nota inputs positius, no negatius, no ha marxat ningú de Montblanc. Creiem que hi ha ganes de viure a Montblanc i, de fet, amb tot el que ens està passant, doncs, creiem que és un bon moment i, per tant, doncs, aquesta connexió que està inacabada i que per això el dia 14 de novembre doncs, aniré a Madrid a desplaçar-me per trobar-me amb el director general de carreteres de l'Estat per exigir i buscar celeritat en la connexió de l'A27 amb l'AP2.
El tram que resta per fer és només d'un quilòmetre i mig i encara no hi ha data definida de quan es realitzarà.
I ho acabem de saber, un despreniment de roques a Manresa obliga a tallar la circulació dels ferrocarrils a la línia Llobregat-Anoia.
En concret, el servei està interromput entre Sant Vicenç Castellgalí i Manresa Viladordis. Des de la companyia han indicat que s'està treballant per establir un servei alternatiu per carretera en el tram afectat, mentre que la resta de la línia en la circulació es manté amb normalitat. També està tallada la carretera C14-11Z.
I recollim ara d'altres notícies que ens deixa aquest dimecres. En què s'ha presentat la plataforma Aigua Pública a la Garriga, que pretén organitzar una consulta popular per recollir l'opinió de la ciutadania sobre el futur del servei d'abastament d'aigua en aquest municipi. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Bon dia. L'estudi de la cambra modifica mig punt a l'alça la seva...
Arguments com que la factura dels subministraments feta per operadors privats és un 35% més cara, o un informe de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública que recomana optar per una gestió totalment pública, són alguns dels arguments de la plataforma de la Garriga. Un dels portaveus, Pep Terrades, posa de manifest que la municipalització és l'alternativa més econòmica i sensata.
Considerem que l'Ajuntament de la Garriga no pot ocultar part de la informació a l'abast a l'hora d'escollir el model adient pel servei d'abastament de l'aigua potable, perquè és un servei bàsic per la vida i és dels serveis més importants que gestionem com a Ajuntament.
La plataforma espera que en una setmana l'Ajuntament els autoritzi o no per recollir signatures per fer la consulta. Tot i així, pretenen fer-la en algun altre format per mostrar com hi ha un gran suport popular per la gestió pública de l'aigua.
Educant el fair play i fomentar un futbol menys físic, aquesta seria una de les receptes proposades pels experts per evitar impactes al cap continuades als futbolistes després que hi es publiqués un estudi que conclou que els cops al cap de jugadors professionals augmenta el risc de patir malalties neurodegeneratives, un estudi publicat pel Clínic Joan Ferrer.
Malalties com la demència, el Parkinson, l'ELA o l'Alzheimer estarien relacionades amb els impactes al cap que els jugadors d'elit reben al llarg de la seva carrera, segons un estudi de l'IDIBAPS i la UB. Una realitat que el futbol modern, més físic i amb més contacte, amenaça amb incrementar els propers anys. És per això que Àlex Iranzo, neuròleg de l'Hospital Clínic i impulsor de l'estudi, aposta per educar des de petits en un model de futbol menys agressiu.
S'ha intentat reduir la intensitat i la freqüència d'aquests cops de cap perquè els jugadors van molt forts. Això és el que... Això és el principal. Cada vegada el futbol és més competitiu, és més físic, és més agressiu, i això és el que intentar s'ha d'evitar. Fer un futbol més sa i fomentar el fair play. Sobretot educar des del principi que aquests cops de caps en alguns persones poden ser factor de risc d'aquestes malalties.
Iranzo és realista i reconeix que almenys a les categories professionals és inviable que els jugadors portin casc.
11 minuts, arribem a les 3. Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu. Informacions que avui ens porten els nostres companys de Ràdio Ponent Mollerussa, Ràdio Ciutat de Valls i Ràdio Tremp.
A Mollerussa avui i demà es celebra la 29a jornada fructícola, un punt de trobada de referència per als professionals del sector, on s'espera l'assistència d'unes 2.000 persones. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha inaugurat aquest matí el certamen on es presenten les novetats d'enguany. La més destacada, la nova varietat de poma estel·lar que ha desenvolupat l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Es tracta d'un fruit que s'adapta molt bé als climes càlids i manté durant més temps un color vermell brillant, una textura cruixent i un sabor sucós. És una varietat primerenca que es començarà a plantar la propera campanya i es preveu que estigui al mercat d'aquí 3 o 4 anys. La poma estel·lar ja ha despertat l'interès d'altres països com Anglaterra o la Xina.
A finals de novembre, Valls engegarà una nova temporada de calçotades que es perllongarà fins a l'abril. El vicepresident de l'IGP, el calçot de Valls, Isidre Coll, augura una bona collita després de 2 anys de preocupació per culpa de la sequera.
Les humitats relatives que tenim en l'aire i en tot realment són molt favorables per al cultiu.
Valls organitzarà la 43a Gran Festa de la Calçotada el proper 26 de gener amb la previsió de repartir 3.500 degustacions. A més, l'aparcament de la cooperativa agrícola tornarà a ser el principal punt per fer els tastos.
Estac, un poble de tot just 20 habitants del Pallars Sobirà, compta des d'aquesta setmana amb un obrador de brioixeria i pa, una iniciativa del Maresmenc Ivan Agustí instal·lat al Pallars des de fa 2 anys. Es tracta estrictament d'un obrador i no d'un punt de venda. Només produeix per encàrrecs i en determinats mercats setmanals, com el de la Pobla de Segur. Estac feia més de 60 anys que no s'hi feia pa cada dia. Els veïns del poble veuen amb sorpresa l'obertura d'aquest obrador i també amb satisfacció. Ja no els caldrà agafar el cotxe per anar a buscar cada dia el pa.
9 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura. I pel Centre Cultural Tecla Sala, l'Hospitalet de Llobregat acull des d'avui l'exposició Memòria Viscuda de la fotoperiodista Pilar Aymerich.
Una mostra que es podrà veure fins al març de l'any vinent.
I que ja ha vist l'Anna Rodríguez de Mitjans de l'Hospitalet.
Es tracta de la primera gran retrospectiva organitzada sobre la figura d'Aymerich, que va iniciar la seva trajectòria a finals dels anys 60. La seva càmera ha estat testimoni de manifestacions, vagues, celebracions i moviments socials, sempre des d'una perspectiva social, humanista i feminista. La mateixa Pilar Aymerich ha recordat avui l'arribada del color a la fotografia.
A moltes revistes no hi havia el color, només hi havia blanc i negre. Al final, cap als anys 85 o així, hi havia blanc i negre a dintre i llavors la portada en color. Llavors això t'obligava a portar 2 càmeres penjades i que acabes amb el coll fet una...
La mostra, produïda conjuntament amb el Círculo de Belles Artes de Madrid, aplega més de 150 fotografies, una pel·lícula, un documental i material d'arxiu que abasten tota la seva carrera professional.
Aquest dimecres arrenca una nova edició de l'Inèdit. No creu en... Nova edició del Festival de Documentals Musicals que presentarà a Barcelona 60 propostes i que començarà estrenant un treball sobre Bad Gil.
L'estrena mundial de La Joia, la crònica del vertiginós ascens a icona generacional de la cantant catalana, donarà el tret de sortida a 11 dies de cinema i música, tot plegat amb una de les programacions més potents dels 22 anys d'història d'un dels certàmens més importants del món.
Doncs en Bad Gil, 7 minuts per les 3, arribem als esports. i amb els esports i amb el Barça, el nostre company Roger Sánchez. Roger, bon dia.
Bon dia, exacte. L'equip blaugrana rep el Bayern de Munic a les 9 en partit de la tercera jornada de la Champions masculina de futbol. És el primer gran repte per al Barça de Hansi Flick, que buscarà el segon triomf europeu. Serà, a més, un partit especial per Rafinha, que ha lluit el braçal de capitán als darrers partits i que arribarà al 100 duel oficials de blaugrana.
Segurament serà un partit bastant especial, però estamos trabajando bastante fuerte. Después lo celebro después del partido. Espero que con una victoria, pero estamos trabajando bastante duro para salir con los tres puntos, que es lo más importante para nosotros.
Per al partit es baixa Eric García amb molèsties musculars i el gran dubte és saber qui acompanyarà Marc Casado i Pedri al mig del camp. Ahir vivia un dia històric en aquesta Champions, el Girona, que sumava la primera victòria de la competició 2-0 davant l'Slovan Bratislava amb gols de Miguel i Juanpe. L'entrenador, Michel Sánchez, destacava el col·lectiu i assenyalava l'alegria pel reconeixement a Juanpe, autor del segon gol.
Me alegro muchísimo por Juanpe, lleva muchísimos años aquí, ha hecho un gol en Champions, feliz también por él. Yo creo que es un día feliz y yo con estos jugadores soy muy, muy, muy exigente en el día a día. Les aprieto mucho, pero es hora de reconocer lo que hacen.
Encara en futbol, la setmana vinent l'Atleti de Madrid visitarà el Vic a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. La venda d'entrades per al partit ha superat totes les expectatives. Només dilluns se'n venien més de 2.500. Ignasi Puig és el president de la Unió Esportiva Vic.
Intuíem que hi hauria una afluència de públic molt superior a la que coneixem habitualment, però les previsions se'ns han quedat curtes.
En bàsquet, a l'Eurocup femenina, l'Espart Girona visita a partir de les 6 la pista del PEC hongarès en partit de la tercera jornada. Les gironines són líders del grup L amb dues victòries en dues jornades. El tècnic Roberto Iñiguez creu que les baixes no han de ser excusa.
Tenemos el orgullo de afrontar los retos y de saber que, como tenemos contratiempos, hay que superarlos y hay que mejorar. Muy orgulloso de ellas, pero también sé, partido a partido hay un desgaste, ¿no? Y, bueno, es muy difícil muchas veces tener a las jugadoras siempre en ese punto de competir y tal.
De fet, Carolina Guerrero amb unes 15 és baixa per al duel. A l'Eurocup masculina, la penya queia a la pista del Besiktas, 82-76, i allarga la mala dinàmica amb 4 derrotes consecutives. Tot i això, l'entrenador, Dani Miret, treia conclusions positives.
Hem fet un partit notable, hem fet un bon partit. Als últims minuts se'ns ha escapat, un partit molt igualat. El missatge és que, evidentment, no és suficient. És un primer pas, i el següent pas, amb el compromís del grup del partit d'avui, creiem que ho millorarem i que aconseguirem els resultats que, com dic, és el que necessitem.
Encara en bàsquet arrenca l'NBA i aquesta nit, per primera vegada, dirigirà un partit d'un entrenador català, el badaloní Jordi Fernández, que dirigirà els Brooklyn Nets. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
A poques hores d'aquest debut, ha atès els nostres companys d'aquesta casa desplaçats als Estats Units per dur a terme un ampli reportatge sobre la trajectòria de Fernández d'ençà 15 anys cap aquí, quan va arribar a terres americanes. El seu creixement com a entrenador ha estat espectacular i ara està molt a prop de viure a realitat el somni debutant a l'NBA com a primer tècnic.
És un moment maco que al final t'has de parar i fer un pas enrere, veure-ho i adonar-te del que està passant i a la mateixa vegada doncs seguir endavant, disfrutar l'experiència, però no parar i mirar què ve després.
L'arribada de l'Eli no ha canviat gens ni mica Jordi Fernández, que sempre porta al damunt la seva Badalona i les seves arrels. La temporada de la millor lliga del món de bàsquet comença amb molta empenta, ja que els Brooklyn Nets de Jordi Fernández hauran de disputar 3 partits en només 4 dies.
I tanquem amb un apunt d'handbol, perquè ahir el Freiking en Ullés guanyava el Silkeborg i manté i consolida la segona plaça de grup a l'European League.
Gràcies, Roger, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem demà, serà dijous. Fins aleshores, que tingueu una molt bona jornada.
La xarxa. Ona Malgrat. It's just... Ona Malgrat.
Ona Malgrat, 107.4 FM. Never knew this thing of a stranger.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. L'Audiència Nacional demana als